Són les 8 del supermatí. Bon dia a tothom.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
A veure, un moment, que sembla que tenim la sintonia encostipada. Aviam, supermatí de dilluns a divendres de 8 a 9. Doncs bon dia a tothom. Són les 8 del matí. Com dèiem, la discussió entre països, ciutats o pobles sempre és arriscada perquè, com tota discussió, pot acabar malament. I per malament entenguis manca d'acord. I sol haver coses grosses en joc en la discussió entre dos territoris. Interessos econòmics, polítics, estratègics, etcètera. Ahir vam explicar que Platja d'Aro ha iniciat una discussió amb els seus veïns de Sant Feliu i Santa Cristina. La disputa no arriba per motius econòmics, no arriba per motius urbanístics, no arriba per mals menors, en definitiva. No. El motiu és molt, molt, molt més gran que tot això. I no és altre que el número de colles que es poden inscriure al Carnaval del poble. Resulta que hi ha més colles de Sant Feliu que es volen inscriure al Carnaval de Platja d'Aro que colles de la mateixa vila. I, és clar, l'Ajuntament això no ho pot admetre, no es pot permetir. Solució: limitar a la meitat el número d'admissions de colles forànies. Suposo que té tot el sentit del món. Privar les colles del poble veí és simplement admetre la realitat. Perdó, privar les colles del poble veí és bastant més fàcil que treballar perquè augmenti el número de colles pròpies, o simplement admetre la realitat i anar fent. Al capdavall, vivim un moment en el que importa ben poc el que passa a casa sempre que la imatge que es transmeti a fora sigui bona, i l'Ajuntament de Platja d'Aro es gasta molts diners perquè el Carnaval del poble es vegi per la televisió, i una mesura com aquesta redueix la dimensió del Carnaval. Amb tot, sembla que ahir a la tarda va arribar una rectificació a aquesta mesura i podria ser que tot plegat quedés amb no res. En qualsevol cas, intentarem aclarir la història perquè, com dèiem, sembla que ahir l'Ajuntament de Platja d'Aro va fer enrere amb aquesta mesura. Al llarg del supermatí d'avui mirarem de treure'n l'aigua clara i ho farem parlant amb la regidora de Turisme del poble, Imma Gelabert. I ara mateix són les 8:02, si tenim solucionat el tema, el problema informàtic amb el que hem començat el programa, seguirem endavant amb el programa d'avui. Dèiem, ara són les 8:02 del supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, que ens porta, com sempre, la previsió del temps. Ara sí, Martí.
Bon dia, Miquel. Jornada que s'aixeca amb nuvolositat de bon matí i que amb el pas de les hores s'anirà intensificant, ja que entrarà un front per l'oest. Esperem algun ruixat tímid, sobretot cap a l'interior i a la tarda, però vaja, poca cosa. Temperatures entre els 6 i els 15 graus. I els propers dies, també amb força de nuvolositat i amb ruixats aïllats probables més el dissabte i diumenge.
Gràcies, Martí. Ara són les 8:03. Som-hi, doncs. Comencem amb el repàs informatiu de l'actualitat més pròxima. Com sempre, ho fem amb en Toni Selles i amb la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia, al supermatí.
Platja d'Aro fa marxa enrere en la polèmica pel Carnaval. Toni, bon dia.
Bon dia. Totes les colles de Sant Feliu de Guíxols podran participar a la rua de Platja d'Aro. L'Ajuntament de Castell Platja d'Aro ha fet marxa enrere en la seva intenció de limitar a 13 colles la participació dels ganxons a la rua, una decisió que trencava l'acord que colles i ajuntaments mantenien des de fa anys per prioritzar la participació carnavalesca dels grups de Sant Feliu, Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro. Davant una polèmica que anava més, el consistori ha fet saber al govern de Sant Feliu de Guíxols que totes les colles ganxones es podran inscriure en bloc.
Castell Platja d'Aro justificava perquè a la localitat només hi ha 13 colles de carnaval, mentre que Sant Feliu de Guíxols són una vintena. La seva decisió havia generat reaccions. L'Ajuntament Ganxó s'havia decidit a posar també un límit d'un 54% de colles de Platja d'Aro. De la seva banda, les colles de Sant Feliu s'havien inscrit en bloc com a mesura de pressió. Finalment, l'Ajuntament de Castell Platja d'Aro es fa enrere i fins i tot estudia augmentar la partida pressupostària pel carnaval per poder assumir la subvenció a totes les colles i ampliar el nombre nombre total de colles que participin a la rua. Es preveu que ara l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols també descarti les restriccions. D'aquesta manera es mantindria l'entesa que els tres municipis mantenen des de fa anys en aquesta qüestió.
Els responsables de finques La Bisbal pendents de declarar davant del jutjat per estafa, Toni.
El jutjat d'instrucció de La Bisbal citarà a declarar en els propers dies els responsables de finques La Bisbal, acusats d'haver estafat més de 243.000 euros a comunitats de veïns. Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts l'administrador de l'empresa i la seva exdona, que acumulen una vintena de denúncies. Tot i això, creuen que pot haver-hi més persones afectades que posin una denúncia els pròxims dies i la xifra podria augmentar.
En ser detinguts, es van acollir al seu dret de no declarar i la policia els va deixar en llibertat a l'espera que el jutge els citi a declarar com a imputat per un presumpte delicte d'estafa. El cas s'arrossegava des de l'estiu passat, quan va transcendir que diverses comunitats de veïns de La Bisbal s'havien trobat que faltaven diners en els seus comptes bancaris. A més, segons les denúncies, també han constatat que arrosseguen deutes de diferents serveis que creien tenir pagats, com la llum, l'aigua, el telèfon, reformes o manteniments.
Les 8 i 6 minuts troben mort a perdigons a la Vall d'Aro un exemplar de duc, una espècie protegida.
El grup Natura Externa ha trobat aquest dimecres a la Vall d'Aro un exemplar de duc, un rapinyaire protegit mort a perdigons. El grup d'ornitologia ha posat el cas en coneixement dels agents rurals perquè obrin una investigació per intentar identificar l'autor dels fets.
Segons el Codi Penal, matar una espècie protegida suposa penes de fins a 2 anys de presó. L'entitat lamenta que, emparant-se en l'anonimat, hi hagi caçadors que encara matin espècies amenaçades. Per això reclama que, si no troben l'infractor, l'Associació Local de Caçadors n'assumeixi la responsabilitat.
El projecte Life Platera celebra el Dia Mundial de les Zones Humides.
Avui se celebra aquesta diada en commemoració de la signatura del conveni Ramsar per a la protecció i l'ús racional dels aiguamolls, un tractat internacional que es va signar el 2 de febrer de 1971 a la ciutat iraniana de Ramsar. El projecte Life Platera de Torroella de Montgrí s'hi adhereix amb una mostra d'art contemporani a la caseta elèctrica de la platja de la Platera, a l'Estartit, i una visita guiada a la zona a càrrec del Museu de la Mediterrània aquest diumenge al matí.
Life Platera és un projecte subvencionat en bona part pel programa Life, l'instrument financer de la Comissió Europea per la preservació del medi ambient a Europa. L'objectiu és la restauració integral i definitiva del sistema de llacunes costaneres de la Platera, el terme municipal de Torroella de Montgrí, i recuperar-ne la funcionalitat ecològica. També es vol mostrar al públic local i turístic la importància de la conservació d'aquests ecosistemes i convertir aquesta llacuna en un cas d'estudi de restauració de zones naturals parcialment urbanitzades o alterades. La regidora de Medi Ambient, Sandra Bartomeus, destaca el procés de desurbanització que s'hi ha dut a terme.
Doncs l'estat era tot un passeig que hi ha diferents, que vorejava el que serien les 4 illes de cases, amb unes rotondes, amb uns pilars al mig que separaven cada una d'aquestes illes de cases. Això és el que s'havia construït en aquesta zona de maresmes, i és el que ara es va fer tot un projecte, i és el que ara hem desurbanitzat per restaurar l'estat inicial d'aquesta zona.
El projecte Life Platera té un pressupost que supera els 2,5 milions d'euros. La Unió Europea n'aporta el 75% i la resta se'l reparteixen l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, la Generalitat, l'empresa pública Traxa, la Universitat de Girona i la Diputació de Girona.
Pals inverteix 8.500 euros en il·luminació sostenible a l'escola Carmany.
La regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Pals ha instal·lat il·luminació LED a totes les aules i dependències del SEIP Carmany. El nou sistema d'il·luminació és més sostenible i econòmic. Ha suposat una inversió de 8.500 euros.
L'objectiu és millorar el rendiment de les instal·lacions elèctriques del centre, contribuir a la reducció d'emissions de CO2 i complir amb els objectius del programa d'escoles verdes impulsat per la Generalitat. L'escola Carmanya en forma part des del 2015. El cost de la instal·lació ha estat finançat en un 50% per la Diputació de Girona. Els treballs han consistit en l'adequació de les instal·lacions elèctriques i en la substitució de les làmpades convencionals per 400 fluorescents LED que permetran reduir fins a un 40% l'actual consum energètic.
I acabem explicant que la Fira Nadalenca de Palamós dona 16.600 euros per projectes per persones discapacitades psíquiques. Va ser en un acte que va tenir lloc a l'Ajuntament de Palamós, on l'Associació Fira Nadalenca de Palamós i el grup teatral Els Cosinets van lliurar aquests 16.600 euros recaptats gràcies a les activitats solidàries organitzades durant el mes de desembre passat i que tenen com a objectiu recaptar fons a benefici de projectes i entitats que treballen amb persones discapacitades psíquiques a la comarca del Baix Empordà. Del total dels diners recaptats, 7.000 es van donar a l'Associació de Familiars d'Usuaris del Centre Ocupacional Tramuntana, altres 6.720 a l'Associació de Mares i Pares de l'Escola Educacional Especial Els Àngels i els 2.880 80 restants a la Fundació Bimar, que va presentar el projecte DIMUF, mitjançant el qual es fomenta la dansa i el moviment per persones amb necessitats educatives especials com a eina per explorar el moviment personal i la creació coreogràfica, entenent-la com a un potencial per la millora de benestar i la creació artística. Ara mateix són les 8 i 10 minuts, la informació local torna quan faltin 5 minuts per les 9 del matí. I seguim amb el repàs informatiu del dia al supermatí d'avui. Repassant totes aquelles notícies de la resta de Catalunya, Espanya i el món.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
El Pacte Nacional pel Referèndum demanarà una reunió al govern espanyol. Dani Cortés, bon dia.
El coordinador de la Comissió Executiva del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, ha explicat que demanarà una reunió al govern espanyol, així com al govern i als partits catalans i espanyols. Després de la reunió del pacte, que ha durat una hora i mitja, Ignasi Elena ha assegurat que, a partir d'ara, els objectius són cercar diàleg i acord.
Que si el govern d'Espanya no dona autorització per fer el referèndum, és perquè no vol, no perquè legalment no ho pogués fer. I així s'han expressat molts i molts constitucionalistes, algun dels quals han dit que és legal i després han dit, però jo crec que seria inoportú.
S'ha acordat un manifest comú a totes les organitzacions que formen el pacte i que ara buscarà augmentar el nombre d'adhesions.
El govern espanyol atura l'operació diàleg.
El govern espanyol assegura que respondrà a la hipotètica convocatòria del referèndum a Catalunya d'una manera ben diferent a com ho va fer a la consulta del 9 de novembre. En aquesta ocasió, a més de recórrer al Tribunal Constitucional, té preparades algunes mesures coercitives per impedir que el referèndum es dugui a terme. Entre altres mesures, hi ha la possibilitat de prendre les competències en educació per impedir als centres escolars que acullin la consulta. Fins i tot es podrien precintar les escoles. Per això, caldria activar l'article 155 de la Constitució.
Seguim. Inés Arrimadas, de Ciutadans, es reuneix amb Soraya Sáenz de Santa Maria.
L'objectiu d'Inés Arrimadas, com a cap de l'oposició, és omplir el buit que considera que va deixar Carles Puigdemont quan no va assistir a la cimera de presidents. I ha dit això sobre el pla del govern espanyol per aturar el referèndum.
Yo espero que no se tenga que llegar a esta situación. Yo espero que el gobierno de la Generalitat no se siga equivocando y espero que no siga gastándose el dinero y las instituciones de los catalanes ni siga presionando a los funcionarios para trabajar por el independentismo. Espero que no se tenga que llegar a una situación tan extrema.
Arrimadas ha demanat a la vicepresidenta del govern espanyol que protegeixi els funcionaris de la Generalitat de les pressions del govern català.
Endavant no retirarà el cartell polèmic on apareix el conseller de Salut rebent una bofetada.
Endavant, que és una organització que forma part de la CUP, ha assegurat que no retirarà el polèmic cartell en què es veu una professional de la Salut agredint el conseller de Salut, Toni Comín. El cartell crida la manifestació sobre la situació d'urgències al Parc Taulí de Sabadell. En una entrevista a RAC1, la portaveu de la formació ha acusat l'executiu català de banalitzar la violència perquè no van reaccionar davant del col·lapse d'urgències.
Les 8 del matí i 13 minuts, el Parlament Britànic aprova activar el Brexit.
Ha estat per una majoria de 320 a 112 diputats. Això vol dir que el govern britànic ja té el poder per començar les negociacions que han d'acabar amb el Brexit. El Partit Laborista ha votat a favor d'iniciar les negociacions perquè, tot i que estava en contra del Brexit, va acceptar el resultat del referèndum.
Acord a la Unió Europea per acabar amb el roaming.
La Unió Europea ha tancat un acord amb les operadores de telefonia mòbil com a pas previ a l'eliminació del roaming a partir del 15 de juny. En concret, s'han acordat quines han de ser les tarifes màximes que podran cobrar-se les operadores entre elles quan els seus clients siguin en un altre estat membre. Les trucades de veu tindran un sobrecost màxim de 0,032 euros al minut, mentre que els missatges d'SMS tindran un topall de 0,01 euros. Pel que fa a les dades, la rebaixa serà progressiva. Ara es passarà de 50 euros de sobrecost per gigabyte a 7,7. I d'aquí a 5 anys el sobrecost màxim serà de 2,5 euros.
I seguim al supermatí. Donald Trump nomena un jutge conservador al Tribunal Suprem.
Es tracta de Neil Gorsuch, que de només 49 anys. És el jutge que cobrirà la plaça vacant en aquest tribunal. Si el Senat el confirma, es desfarà l'empat a 4 que des de fa un any hi havia al Suprem entre magistrats conservadors i progressistes. Barack Obama havia intentat cobrir la vacant amb un jutge progressista, però la majoria republicana el va bloquejar al Senat. A Neil Gorsuch se'l considera conservador de manual i presumiblement està d'acord amb el que va proposar Trump durant la campanya. És religiós, és contrari a l'avortament i al control d'armes i favorable a la pena de mort.
Una perla, ens encanta. Un quart de nou del matí acabem. Marine Le Pen, l'altra, es nega a tornar els 300.000 euros que li reclama Brussel·les.
Els dos candidats que les enquestes pronostiquen que passaran a la segona volta de les eleccions franceses de la primavera estan sent qüestionats per afers tèrbols. D'una banda, la dona del candidat de centredreta, François Fillon, hauria cobrat 900.000 euros de l'erari públic per fer dues feines fictícies per al govern. De l'altra banda, la líder del Front Nacional, Marine Le Pen, s'ha negat a tornar al Parlament Europeu prop de 300.000 euros que havia rebut des de Brussel·les per...
Hem perdut la connexió amb Dani Cortés. Dèiem que, d'altra banda, el líder del Front Nacional, Marine Le Pen, s'havia negat a tornar al Parlament Europeu prop de 300.000 euros que havia rebut de Brussel·les per la contractació de treballadors del partit. És un cas que va ser denunciat a l'octubre per l'Oficina Europea de la Lluita contra el Frau. Tindrem un bon matí avui, ja ho dic jo. Un quart i un minut de nou. Recordeu, com sempre, que totes aquestes notícies les podeu trobar al web radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Un quart i un minut de nou. Anem amb l'agenda d'avui. I aquests que esteu sentint de fons són els Bad Mongos, que actuaran a Palafrugell, i és que tornen les Setmanes Joves de Palafrugell amb un concert als Ametllers. David Parreño, bon dia.
Aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, el grup de punk rock de Palafrugell, Bad Mongos, presenten el seu nou disc, Shoot the Ballet. A més, tocarà el grup No More Lies de Sant Feliu de Guíxols i Sinopsis Mort, un altre grup de Palafrugell. De fet, el municipi de Palafrugell porta organitzant les Festes Joves des de ja fa 25 anys, i en guany duraran fins al 23 d'abril, el dia de Sant Jordi.
Molt bé, seguim. Figueres dona la benvinguda a l'any, Pep Ventura, David.
Figueres és la capital de la sardana el 2017 i a més enguany commemoraran el bicentenari del naixement del mestre de la sardana, Pep Ventura. Avui a les 7 de la tarda es donarà tret de sortida a aquest programa que omplirà Figueres amb activitats relacionades amb el món de la sardana.
I el grup de lectura de Calonja, que celebra el seu desè aniversari.
Aquest club de lectura de la Biblioteca Pere Cané de Calonja fa 10 anys i ho celebra aquest dissabte amb una xerrada de la filòloga Mita Casacoberta a 11:15 del matí. També inauguraran l'exposició Pel forat del pany, que recull fotos dels membres del club de lectura llegint el seu llibre preferit. Els retrats són fets per Montse d'Arnacolleta, la conductora del mateix club. L'exposició es podrà veure fins al 25 de febrer.
Gràcies, David. Ara mateix són les 8 del matí i 18 minuts. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital.
L'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Les 8 i 19, Imma Gelabert, bon dia.
Bon dia.
L'Imma Gelabert és la regidora de Turisme de Platja d'Aro. Amb ella volem parlar sobre diferents temes que afecten el municipi, començant per aquesta polèmica, sembla que ja tancada, al respecte del Carnaval de Platja d'Aro. Vens, però fem, com sempre, una radiografia amb en David Parreño. David.
Doncs sí, Miquel, l'Ajuntament de Platja d'Aro s'ha enganxat els dits volent limitar el nombre de colles del Carnaval dels municipis de Sant Feliu i de Santa Cristina. Veient que la polèmica per aquesta decisió anava a més, finalment sembla que el consistori de Platja d'Aro ha fet marxa enrere i permet que totes les colles ganxones puguin participar-hi.
Senyora Gelabert, tema tancat?
Evidentment. De fet, no deien, David, que ens hem enganxat els dits. No, a mi em sembla que no seria del tot correcte. És a dir, nosaltres hem posat una mesura de limitació de colles. Nosaltres teníem, des de fa uns anys, actuàvem de manera que les colles de Sant Feliu de Guíxols, de Santa Cristina d'Aro i de Castellplatja d'Aro teníem la inscripció directa en bloc de totes les colles a cada una de les rues, però és cert que les coses canvien i cada vegada hi ha més número de colles de cada municipi. Llavors nosaltres, davant aquesta situació, per dir-ho d'alguna manera, el que vam plantejar va ser: si continuem d'aquesta manera, arribarà un punt que les rues de cada un dels llocs serà exactament igual, perquè no podrem donar cabuda a ningú més que vulgui venir d'altres municipis. En el nostre cas, ens ve moltíssima gent de fora, de gent de llocs molt diversos. Llavors, havíem d'alguna manera acotar aquest número per donar cabuda a tota aquesta altra gent. I, per tant, doncs, ens va semblar que la millor manera era limitar el número d'inscripcions de Sant Feliu de Guíxols i de Santa Cristina al mateix número de colles que tenim nosaltres, que són 13, en aquest cas 12 colles més el Carnestoltes. Vam prendre aquesta mesura i nosaltres l'hem dut a terme, mantenint la limitació de colles en bloc. Sempre insistim que és en bloc, perquè de voler-les volem absolutament totes en bloc a les colles de Sant Feliu.
Però no, disculpi, per desconeixement, no entenc la diferència entre que s'apuntin, per dir algun número, 20 colles en bloc o que s'apuntin per separat.
Ho poden fer abans de les inscripcions generals. Quan ho fan en bloc, fan la inscripció un dia abans.
Però quina és la diferència? Al final el número de colles és el mateix.
No, perquè nosaltres teníem les colles limitades a 65. Llavors, quan fan la inscripció en bloc, aquestes 12 colles ja tenen la inscripció assegurada, i la resta ho han de fer, diguem-ne així, han d'intentar arribar als primers, igual que amb gent d'altres municipis.
Val. I la limitació, aquest número de 65, d'on surt aquest 10?
Aquesta limitació ja ve de fa anys, el fet de que és un número prou adequat, creiem nosaltres, per la durada de la rua. Si no, arriba un moment que des de les 4 de la tarda doncs es fa molt tard i continuen havent-hi colles desfilant. Amb la qual cosa, les colles desfilen a les fosques, amb més fred, i també hi ha menys gent que les veu, i pensem que tant dret tenen les primeres com les darreres. És per això que ho vam limitar a 65. Enguany, nosaltres hem mantingut aquest número d'inscripcions en bloc, però a Sant Feliu no n'ha fet ús. A partir d'aquí, quan ahir vam fer les inscripcions, nosaltres vam veure que teníem capacitat per donar entrada a aquestes 13 de Sant Feliu, i que, tot i això, n'hi podien entrar encara alguna més. En quedaven fora 4 o 5. I llavors el que vam dir va ser 4 o 5 colles. A nosaltres ens sembla que per nosaltres sempre ha prevalgut el fet que hi hagi bona concòrdia entre els municipis. Llavors assumim el que haurem d'augmentar el número de colles finals, però d'aquesta manera ningú quedarà sense poder desfilar.
Senyora Gelabert, té la sensació que s'ha generat una polèmica innecessària?
Absolutament, crec que no hi havia cap necessitat de fer arribar les coses al límit de dir pressionem perquè això canviï, perquè és un tema que ja l'any passat es va intentar fer, i jo mateixa vaig dir doncs rectifiquem, perquè és cert que ho havíem dit en poc temps abans, i per tant doncs les colles podien sentir-se agreujades per dir hem fet una disfressa i ara no podem desfilar. Aquest any ho hem estat treballant durant temps. N'estaven al corrent tant l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro com l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, i per tant, i les federacions de colles, òbviament, de cada lloc. Si més no, la informació que nosaltres els havíem fet arribar a l'Ajuntament, i a partir d'aquí, ells a les seves colles.
Però hi havia la necessitat d'arribar a aquesta limitació?
Bé, si l'hem dut a terme és perquè creiem que era una bona opció. Una bona opció perquè això...
Vull dir, perquè vist des de fora, insisteixo, des del desconeixement total i absolut de com funciona l'organització de la Rua de Carnaval, però vist des de fora, un té la sensació de... escolta, que estem parlant d'una Rua de Carnaval, no sé si val la pena, entre cometes, enemistar-se o generar un petit conflicte amb els pobles del costat, amb els veïns. Hi ha fins i tot qui ha dit per les xarxes que es deu més a una percepció de l'Ajuntament de, ostres, no pot ser que hi hagi més colles dels pobles de fora que dels nostres, que no pas a una necessitat real de limitar aquest número de colles.
A veure, a les dues preguntes. La primera, si calia, si per una rua de carnaval ens hem d'anar més del poble, crec que la nostra, diguem-ne així, rectificació respon perfectament a això. Uh-huh. Per nosaltres no té sentit que per una rua de carnaval ens enemistem els dos pobles. Això vagi per davant. I penso que mostra d'això és que hàgim rectificat i que això ens suposi a nosaltres un canvi amb l'organització, amb més colles, amb totes aquestes coses. Per nosaltres preval això que no pas que siguem enemistats pobles veïns. Això, primera cosa. La segona, si nosaltres el que no volíem era que hi haguessin més colles de... Això no té cap sentit. És a dir, els carnavals creixen, les poblacions, en funció del número de gent que tenen, doncs hi ha més colles, n'hi ha d'altres, n'hi ha que tenen més tradició que d'altres. Per tant, això no té cap sentit. Nosaltres el que volem és que vingui tanta gent com sigui possible. Això sí, de pertot arreu. Uh-huh. Perquè tots som benvinguts. És a dir, nosaltres el que volem... Nosaltres quan el primer any vam delimitar 65 colles, n'hi van haver moltes que van quedar fora, de molts pobles, però ens va saber molt de greu, tant per unes com per les altres. Evidentment, les veïnes et sap molt greu que quedin fora, perquè en molts casos estàs parlant de famílies que hi ha colles, que hi ha gent de Platja d'Aro i gent de Sant Feliu.
Clar.
O companys de feina que tenen gent de Platja d'Aro i gent de Sant Feliu. Per tant, per nosaltres això no és plat de bon grat, però cal prendre de vegades mesures per intentar que cadascú faci un carnaval diferent, que evidentment serà el carnaval de la Costa Brava, però fixeu-vos que els fem en dies diferents, respectant-nos molt bé quins dies els fa cadascú, precisament perquè tothom en pugui gaudir.
Clar.
I a cada població. Per tant, em sembla que tot es basa en la resposta del primer que m'heu preguntat, que si valia la pena que per una rua de carnaval s'enemistessin dos pobles. Evidentment, per nosaltres no. Per la resta de gent, evidentment, jo no puc parlar en nom de la resta de pobles, però per Castell, Platja d'Aro i Segueró, enemistar-nos amb un poble veí no val la pena.
Escolti, per tancar aquest tema, finalment, uh-huh. quan vostès comuniquen a l'Ajuntament de Sant Feliu i el de Santa Cristina que al final aixequen, diguem-ne, aquesta limitació, uh-huh. Quina és la seva resposta? Què li diuen?
En el cas de Santa Cristina no hem tingut mai cap problema. En primer lloc, ells han entès que nosaltres prenguéssim aquesta mesura, igual com ells ens han fet arribar expressament que totes les colles de casa nostra seran ben rebudes allà. Ells tenen un altre tipus de funcionament i una altra manera de fer que no els hi afectava, tenen menys colles i aquesta limitació no els hi afectava perquè no podien venir igualment totes, però tot i això ells ens han insistit en que les nostres som sempre ben rebudes en allà. En el cas de Sant Feliu, jo no he rebut cap resposta oficial. El que sí he rebut han estat doncs, les respostes de les colles fent inscripció, evidentment. Fent les seves pròpies inscripcions.
D'acord. Canviem de qüestió. Vostè és regidora de turisme a l'Ajuntament de Platja d'Aro i li volia preguntar uh-huh. sobre un parell de qüestions. D'entrada, tot i que ja la notícia ja és de fa temps, però el jutjat de Sant Feliu va desestimar el recurs que va presentar la patronal de l'oci nocturn, FECASARM, uh-huh. al respecte de la polèmica flash mob de l'estiu passat. Voldria saber quina és la posició de l'Ajuntament al respecte d'aquest tema, si els hi sembla bé aquest recurs desestimat. Què n'opinen vostès?
Nosaltres, evidentment, és tal com vam dir en el seu moment, nosaltres ho deixàvem això en mans del jutge i que diguessin a veure què era el que calia fer. Afortunadament, doncs el desafortunat tema que hi va haver amb aquella performance, amb aquella flash mob, doncs es va solventar, vam intentar atendre el millor possible a tota la gent que en aquell moment es va veure d'alguna manera afectada. Per nosaltres és un capítol tancat i arxivat, evidentment, i sobretot doncs ara que el jutjat doncs ho ha entès així.
Hi ha alguna mesura que vostès hagin previst perquè això no torni a repetir-se?
Nosaltres el que les mesures que prendrem, evidentment, una cosa d'aquest tipus, a nivell de seguretat, prendrem totes les mesures possibles perquè un esdeveniment que no hauria de tenir més repercussió de la que té, doncs vagi més enllà, no? A banda d'això, evidentment, nosaltres hem pres les mesures de les que ens han servit haver patit una situació d'aquell tipus, una situació d'emergència d'aquell tipus, que evidentment doncs, això genera una sèrie de qüestions que s'han de solventar i que s'han de tenir molt en compte perquè doncs, puguem reaccionar de la mateixa manera o millor.
Senyora Gelabert, una altra qüestió. Fa un parell de dies vam conèixer un informe sobre el canvi climàtic que advertia que a la Costa Brava es duplicaria el nombre de platges amb risc d'inundar-se. No sé si al respecte d'aquesta qüestió l'Ajuntament de Platja d'Aro té algun tipus d'informació o s'ha previst, ni que sigui a llarg termini, treballar en aquesta línia.
Em sap greu, però en aquest cas no he tingut encara ocasió de parlar amb l'àrea responsable i amb el regidor responsable, i que pel moment sàpiga doncs no m'han fet arribar cap nova manera de fer o d'actuar, no en tinc coneixement.
Perquè es tracta d'una qüestió important. Vostès, si es duplica el nombre de platges que s'inunda, vostè se'ls inunda fins i tot el nom, la broma.
Sí, és cert que a nivell d'inundacions, evidentment, les que puguin venir per allà, no sé si les podrem controlar com voldríem, però s'està fent uns treballs molt importants precisament doncs, per temes d'inundacions a Castell-Platja d'Aro. I de ben segur que si són per canvi climàtic i farem tot el que a la nostra mà sigui, poc o molt.
Escolti, i de cares ja a la temporada, entenc que si no s'hi han posat ja, en breu es posaran a treballar ja en la preparació de la nova temporada. Com es presenta? Tenen alguna previsió?
Bé, evidentment fa molt que hi treballem ja, perquè això, les activitats doncs, es trepitgen unes amb les altres. Ser un municipi que treballem 365 dies vol dir que no ens aturem mai, i les previsions de cares a la temporada que ve doncs, que anem fent, sembla que podríem parlar d'una molt bona temporada també.
Escolti, deixem tornar un moment al tema del Carnaval. No sé si tenen fet algun estudi d'impacte sobre el que suposa les activitats o la Rua del Carnaval en el si del municipi.
A nivell de visitants, moltíssima gent, i evidentment doncs, a nivell d'impacte econòmic és molt difícil de valorar. No el tenim fet, però per nosaltres és un dels actes de promoció més importants, per no dir l'acte de promoció més important de tot l'any, i per tant doncs, la repercussió econòmica no només és la d'aquells dies, sinó la de coneixença a nivell inclús internacional del nostre municipi.
Senyora Imma Gelabert, regidora de Turisme de l'Ajuntament de Platja d'Aro, gràcies per atendre la nostra trucada, per fer-ho a més d'una manera tan ràpida, i que és cosa que sempre és d'agrair, i vaja, esperem que més enllà d'aquesta polèmica ja tancada, que com no pot ser d'una altra manera, aquesta Rua del Carnaval vagi com ha d'anar, i això vol dir bé.
Esperem que sí, és el nostre desig, i espero doncs, que si més molts de vosaltres ens vingueu a visitar, i si us ho pugueu comprovar directament per vosaltres mateixos.
Així ho farem, que vagi molt bé, gràcies.
Molt bé, gràcies a vostès.
Adéu, bon dia.
Adéu-siau.
Ara passen 3 minuts de 8:45 del matí. Esteu escoltant el Supermatí, esteu escoltant Ràdio Capital de l'Empordà. Wild child on the dance floor far away. I was dragged into a spell. She came to me, an explosion of mystery. Was she real? I couldn't tell. Who cares? She made me party all night, party all day. Party all night, party all day. Party all day. She was a whirlwind blowing life into the party, dancing me down the road to hell. Love I couldn't tell. But who cares, she made me party all night, party all day, party all day. Party all night, party all day, party all day. She makes me feel like you can party all night. You can, you can, you can. Will she be there when the night turns to morning? Be there to pick me up again, up again. No chance of getting home for days.
La informació musical amb en Marc Clapés.
Hola, què tal? Comencem el repàs de les notícies musicals. Els canadencs Nickelback acaben d'estrenar Feed the Machine, l'avançament del seu nou disc de títol homònim que es publicarà el 9 de juny. La banda ha anunciat els primers concerts, de moment només pels Estats Units i Canadà.
La informació musical.
Depeche Mode estrenarà aquest divendres Where's the Revolution, el primer senzill del seu nou disc Spirit, que arribarà el 17 de març. El passat mes d'octubre, la banda va realitzar una roda de premsa a Milà, on van explicar els detalls d'aquest nou disc i, a més, van anunciar una gira europea. En aquell mateix acte es va estrenar un fragment del senzill mencionat, que es podrà escoltar tot sencer, com diem, aquest mateix divendres.
La informació musical.
L'any passat va fer 40 anys del debut de Blondie, un grup que es va separar a principis dels 80 per tornar a finals dels 90 i fer un gran èxit aconseguint nous adeptes. Ja han passat 6 anys des del darrer tema del grup, que trencarà el seu silenci amb Pollinator, un nou treball que arribarà el dia 5 de maig i que comptarà amb les col·laboracions de Charlie XCX, Sia, Johnny Marr, Joan Jett, Dave Sitet de TV on the Radio o Nick Valenci de The Strokes. El primer senzill del disc es diu Fan i s'ha estrenat avui mateix.
Ja coneixes el nostre web? pernodirres.cat. Notícies, agenda, entrevistes, concerts, novetats. pernodirres.cat.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Why are you keeping me at a distance? All that I'm asking for is forgiveness. Are you even listening? Am I talking to myself again? I keep on staring up at the ceiling, waiting for you to give me some kind of reason. Are you even listening? Am I talking to myself again? And I know you don't owe me your love, and I know that you don't owe me nothing at all. Ain't no way I'm giving up on you. Don't leave me here.
You know I can't live without you. I'm on my knees. Where are you now? only dancing with the wind. And I know you don't owe me your love, and I know that you don't owe me nothing at all. Ain't no way I'm giving up on
Shed a Light. La producció és de Robin Schulz. Amb aquesta veu de nas que fa Chet Coats, que és el cantant, i parlam de veu de nas. Ignasi, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Tu també estàs encostipat, eh?
Sí, jo també, per no perdre l'acostum.
Aquesta vida bohèmia que feu, no.
Sí.
Gent de la faràndula, hòstia.
No parem d'entrar i sortir al cine, fred, calor, aquestes coses no.
Mare d'en Tano. Bueno, home, escolta, digues. Què farem aquest vespre, el Ningú no és perfecte?
Moltes coses farem. A part de les novetats, comentarem què li està passant a Ben Affleck, que és un tema que preocupa molt. Analitzarem, perquè recorda que acaba d'abandonar la direcció de la pel·lícula de Batman, que en teoria havia de dirigir ell. De moment abandonar la direcció. Ja veurem si abandona les coses.
Déu-n'hi-do.
Sí, la cosa va forta. Parlarem de Múltiple, que es va estrenar la setmana passada, Lion, Billy Lynn. Parlarem d'un festival que es fa als Estats Units, que és de cicle de pel·lícules de Nicolas Cage.
Sí.
Només pel·lícules de Nicolas Cage.
Déu-n'hi-do.
I acabarem parlant de la nova sèrie que s'estrena a Riverdale i del seu origen, que és els còmics Archie.
Molt bé. Això serà aquest vespre, el Ningú no és perfecte, a partir de les 10 a Ràdio Capital.
Uh-huh.
Veig que els Premis Gaudí desperten molt interès, eh?
Els Gaudí? Molt, em treuen la son, els Gaudí.
Escolta, no siguis cabró, no, home.
Bueno, a veure...
Però si va estar molt bé la gala, mira.
Sí. Bueno, jo he posat obeses, que em vols amics de les arts, però bé, a banda d'això...
Haguessis posat obeses? Ah, bueno, ja, però perquè tu ets fan d'obeses i a tu t'agraden obeses i ja, mira, t'ha donat per obeses.
Sí. Bé, en tot cas, no sé, jo crec que... És que faltaven pel·lícules, però és clar, donien tantes, no? I es nota, o sigui, a veure, quan no hi ha competència, doncs passa el que passa.
Ja està, que no et vull fotre-t'un embolat i no m'hi vull posar
jo
m'hi he de veure amb la gent de l'Acadèmia i el cinema català i després sí. Aquestes coses...
No, que a mi el Monstre em ve a veure i em sembla molt bé, vull dir, collonut que s'endugués tants premis, perquè és una pel·lícula que està molt bé i s'ho mereix, el Bayona superbé, vull dir que jo estic content, però clar, tampoc havia...
Doncs mira, a mi m'hagués agradat que li haguessin donat a l'Albert Serra per la mort de Lluís XIV, fixa't.
Home, a mi també, m'hagués fet gràcia.
Perquè estava desitjant el discurs de l'Albert Serra damunt de l'escenari.
Sí, ets dels meus, eh?
I estava desitjant la rèplica a la broma de Albert, has gravat amb actors professionals, què t'ha semblat, no sé què. I estava desitjant que pugés a l'escenari aquest home.
Sí, és que Albert Serra fa més gràcia fora, diguéssim, que no pas amb les seves pel·lícules.
Home, si gràcia a les pel·lícules d'Albert Serra no fas.
Són un tostor insuportable, diguem-ho clar, no? Però ell com a personatge...
Va, em fotràs amb un compromís.
És de primera categoria. Jo vull Albert Serra, fes un reality Albert Serra. Jo el vull.
Va, escolta, sí. Doncs digue'ns, recomana'ns, il·lumina'ns, il·lustra'ns sobre quines pel·lícules hem d'anar a veure aquest cap de setmana segons el teu criteri.
Vinga, va, comencem. Manchester frente al mar, que és una d'aquestes també supernominades aquest any per l'Acadèmia, 6 nominacions, pel·lícula, director, les més importants hi són. I tenim de protagonistes el Casey Affleck, que és el germà de Ben Affleck, però aquest és un projecte que li van donar a Matt Damon. El director és amic de Matt Damon, li va donar a Matt Damon i ell es va veure una mica gran per fer el paper, aleshores, doncs, que hi ha connexió, no?, entre la família Damon i Affleck, doncs va acabar en les mans del Casey Affleck, no? Que ja li pot regalar, ser un bon regal a Matt Damon, perquè això li ha suposat la nominació a l'Oscar.
Molt bé.
En fi, que és una pel·lícula d'aquestes minimalistes, si vols, que parla una mica del dolor, és la història d'un lampista que ha de tornar al seu poble natal perquè s'ha mort el seu germà, allà es trobarà un nebot que amb prou feina es coneix, adolescent, que s'haurà de fer càrrec, i bueno, tota una sèrie d'històries una mica tràgiques que li succeiran. A partir d'aquí veurem tota una sèrie de personatges que, bueno, això del dolor ho porten d'aquella manera, no? Com s'afronta la tragèdia i... No sé, ja veurem.
Recordem el títol de la pel·lícula?
Manchester frente al mar. És interessant, per això ja ho veurem.
Molt bé. Què més tenim?
Mira, una altra aquesta recomano molt, que és Melanie, de Girl with All the Gift. Aquesta es va estrenar a Sitges i forma part d'aquest contracorrent de Sitges Tour que estem veient aquests dies, de pel·lícula per setmana. I aquesta és una pel·lícula de zombis, un pèl diferent, perquè aquí els zombis no es propaguen, diguéssim, de la manera habitual, sinó que es produeixen naixements de nens zombis, no? Uh-huh. I aleshores hi ha escoles per nens zombis i veiem, doncs, de quina manera se'ls reprimeix, com es protegeix la humanitat, si és que es pot protegir d'una altra manera, i dona una mica de reflexions interessants. Trobem actrius, per exemple, la Gemma Arterton, que fa molt bé, i la Glenn Close, i per cert, la nena protagonista, que és la que fa el paper de Melanie, la Sina Nanua, es va endur el premi a la millor actriu al darrer Festival de Sitges.
Perfecte.
I el director és el senyor Colm McCarthy, que aquest senyor ha dirigit capítols de sèries britàniques com Sherlock o Doctor Who, la pel·lícula és britànica, diguem.
Recordem el títol?
Melanie, the Girl with All the Gift.
Melanie, the Girl with All the Gift.
Sí, sí, la noia amb totes les virtuts, no? Tots
sí, 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 sí.
Entres això.
Molt bé, doncs vinga, seguim endavant, què més podem anar a veure?
Mira, parlant de zombis, una altra, aquesta ja estaria a les antípodes de Melanie, si Melanie ens ofereix una mica de reflexió sobre la humanitat i tal, anem a una, que ja és anem a rebentar els caps de zombis, que és la saga Resident Evil, amb la seva sisena entrega, que porta capítol final, que, bueno, no sé si serà el final o no, però de moment ens l'han venut com que s'acaba aquí la saga, i tornen els mateixos, el director, el Paul W.S. Anderson, i la seva dona, que és la Milara Jojo Bobby, que allà rebentant caps de zombis. No sé si parlar d'argument en aquesta pel·lícula podem parlar de massa res. Ja després de 6 entregues, jo confesso, vaig arribar fins la 2, la 3, no sé si la vaig fins i tot acabar, la 3. Però fins allà em vaig quedar, no vaig anar més allà, perquè no, la primera era prou interessant, però a partir d'aquí la idea no sé, era bastant repetitiva i una mica la mateixa. No?
Uh-huh.
I aquí això sí, efectes especials, a punta pala i ja està, poca cosa més.
Molt bé, recordem el títol de la pel·lícula.
Resident Evil, el capítol final.
Ai, a veure si és veritat ja, perquè la saga aquesta també, déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí, és una allò una mica cansa ja, eh? Ja t'he dit que potser ja ho deixaríem aquí.
Sí, exacte.
Aquesta saga, no sé si hi ha moltes altres coses que explicar.
Resident Evil. Molt bé, vinga, què més tenim? Avui anem amb una mica més de temps.
Avui anem una mica més atents. Doncs, mira, te'n dic una més i recomano una pel·lícula, ja que en vam parlar la setmana passada, perquè està molt bé que la gent la vegi. Bé, la que te recomanaria seria Urbanim, que és una pel·lícula, aquesta també és britànica. Anem al rotllo una mica britànic, aquesta setmana, ja aviso, eh? Mm-hmm. Que s'emmarca dins dels saquejos ocorreguts al Regne Unit durant l'estiu del 2011, i allà veurem una noia, una problemàtica adolescent negra de barri pobre que es ficarà en problemes amb la seva millor amiga i haurà de triar la vida, no? Si fer cas a l'assistent social que li diu ei, aquest no és el camí, o per altra banda dedicar-se a la música, que és el que realment sap fer, i d'aquí el títol de la pel·lícula, no? Aquest himne urbà, que és com aquesta noia intenta abandonar aquesta vida de barri xungo i tirar endavant a través de la cosa de la música, no?
Tornem a repetir el títol de la pel·lícula.
Sí, Urban Hymn.
Urban Hymn.
Sí, sí, sí.
Perfecte.
I si me deixes recomanar una última pel·lícula que és bastant...
Sí, home, i tant.
Ràpidament, que és Múltiple, que és la ja em van parlar l'altra setmana passada, del M. Night Shyamalan, que, escolta, ja puc confirmar que aquest home l'hem recuperat en aquesta pel·lícula. És a dir, si sou dels que us entusiasma el sexto sentido, que us agrada el Protegido, i que la resta de les seves pel·lícules, doncs, reconeixeu que ha estat una baixada als inferns progressiva, no? Cada una anava baixant una mica el color rere l'altre. En aquesta pel·lícula s'acaba ja de recuperar completament. Uh-huh. I és molt collonuda. Collonuda, està molt bé. Molt ben interpretada, molt ben dirigida, pressupost de prou feines 10 milions de dòlars, és a dir, un pressupost bastant baix, pocs escenaris i pocs actors, però superefectiva. I un final que, fantàstic.
Torna'm a dir el títol de la pel·li.
És Múltiple.
Múltiple. Molt bé, bueno, avui n'hem fet unes quantes, eh?
Sí, home, sí, avui hem fet fort això.
Molt bé, Ignasi Arbat, escolta, t'escoltem aquest vespre al Ningú No És Perfecte.
Sí, home, i tant, allà estarem.
Vale.
Vinga, una abraçada als Gaudí, també.
Veuràs els Goya o no? O tampoc?
Els Goya, no,
tampoc
no,
els toquem,
no,
eh? Sí, tampoc no, els toquem, no. Clar.
Els Goya, sí. Vals. Els Gaudí encara són d'aquí i, escolta, hem de donar suport a la gent d'aquí, però els Goya ja passa. Jo ja em reservo, jo ja estic en un moment que a partir d'ara ja em reservo pels Òscars i ja està.
Molt bé, home. Escolta, que vagi bé.
Vinga, una abraçada.
Apa, adéu. Adéu.
Please talk to you for a minute.
Amb aquesta versió de les Destiny's Child d'aquesta cançó que es diu The Boy Is Mine, que tanquem el supermatí d'avui. La regidora de Turisme, Imma Gelabert, ha volgut tancar la polèmica per la restricció de colles de Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro a la Rua de Carnaval. En una entrevista al supermatí, Gelabert ho justificava d'aquesta manera.
Enguany, nosaltres hem mantingut aquest número d'inscripcions en bloc, però a Sant Feliu no n'han fet ús. A partir d'aquí, quan ahir van fer les inscripcions, nosaltres vam veure que teníem capacitat per donar entrada a aquestes 13 de Sant Feliu i que, tot i això, n'hi podien entrar encara alguna més. En quedaven fora 4 o 5. I llavors el que vam dir va ser 4 o 5 colles. A nosaltres ens sembla que per nosaltres sempre, sempre ha prevalgut el fet que hi hagi bona concòrdia entre els municipis.
Sobre la idoneïtat de posar aquesta restricció, la regidora ha explicat també que ja l'any passat es va plantejar i que no es va dur a terme per manca de temps, però que finalment s'ha tancat la polèmica per no generar més conflicte amb els pobles veïns.
Si per una rua de carnaval ens hem d'anar més del poble, crec que la nostra, diguem-ne així, rectificació respon perfectament a això. Mm-hmm. Per nosaltres no té sentit que per una rua de carnaval ens enemistem els dos pobles.
Recordem que Castell-Platja d'Aro justificava aquesta mesura perquè a la localitat només hi ha 13 colles de carnaval, mentre que Sant Feliu de Guíxols són una vintena. La seva decisió havia generat reaccions. L'Ajuntament Canxó s'havia decidit a posar també un límit de 54% de colles de Platja d'Aro. De la seva banda, les colles de Sant Feliu s'havien inscrit en bloc com a mesura de pressió. Finalment, l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro, com acabem de sentir, s'ha fet enrere en aquesta mesura. D'aquesta manera, es mantindrà l'entesa que els tres municipis mantenen des de fa anys en aquesta qüestió.
Supermatí a Ràdio Capital.
Seguim. Els responsables de Finques La Bisbal pendents de declarar davant del jutge per estafa, Toni Celles.
El jutjat d'instrucció de La Bisbal citarà a declarar en els propers dies els responsables de Finques La Bisbal, acusats d'haver estafat més de 243.000 euros a comunitats de veïns. Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts l'administrador de l'empresa i la seva exdona, que acumulen una vintena de denúncies. Tot i això, creuen que pot haver-hi més persones afectades que posin una denúncia els pròxims dies i la xifra podria augmentar.
En ser detinguts es van acollir el seu dret de no declarar i la policia els va deixar en llibertat a l'espera que el jutge els citi a declarar com a imputat per un presumpte delicte d'estafa. El cas s'arrossegava des de l'estiu passat, quan va transcendir que diverses comunitats de veïns de la Bisbal s'havien trobat que faltaven diners en els seus comptes bancaris. A més, segons les denúncies, també han constatat que arrosseguen deutes de diferents serveis que creien tenir pagats, com la llum, l'aigua, el telèfon, reformes o manteniments.
Troben morta per digons a la Vall d'Aro un exemplar de duc, una espècie alta altament protegida.
El grup Natura Externa ha trobat aquest dimecres a la Vall d'Aro un exemplar de duc, un rapinyaire protegit mort a perdigons. El grup d'ornitologia ha posat el cas en coneixement dels agents rurals perquè obrin una investigació per intentar identificar l'autor dels fets.
Segons el Codi Penal, matar una espècie protegida suposa penes de fins a 2 anys de presó. L'entitat lamenta que, emparant-se en l'anonimat, hi hagi caçadors que encara matin espècies amenaçades. Per això reclama que, si no troben l'infractor, l'Associació Local de Caçadors n'assumeixi la responsabilitat.
Seguim, ara falten 4 minuts perquè siguin les 9 del matí.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
El Life Platera celebra el Dia Mundial de les Zones Humides.
Avui se celebra aquesta diada en commemoració de la signatura del conveni Ramsar per a la protecció i l'ús racional dels aiguamolls, un tractat internacional que es va signar el 2 de febrer de 1971 a la ciutat iraniana de Ramsar. El projecte Life Platera de Torroella de Montgrí s'hi adhereix amb una mostra d'art contemporani a la caseta elèctrica de la platja de la Platera, a l'Estartit, i una visita guiada a la zona a càrrec del Museu de la Mediterrània aquest diumenge al matí.
Life Platera és un projecte subvencionat en bona part pel programa Life, l'instrument financer de la Comissió Europea per la preservació del medi ambient a Europa. L'objectiu és la restauració integral i definitiva del sistema de llacunes costaneres de la Platera, el terme municipal de Torroella de Montgrí, i recuperar-ne la funcionalitat ecològica. També es vol mostrar al públic local i turístic la importància de la conservació d'aquests ecosistemes i convertir aquesta llacuna en un cas d'estudi de restauració de zones naturals parcialment urbanitzades o alterades. La regidora de Medi Ambient, Sandra Bartomeus, destaca el procés de desurbanització que s'hi ha dut a terme.
Doncs l'estat era tot un passeig que hi ha diferents, que vorejava el que serien les 4 illes de cases, amb unes rotondes, amb uns pilars al mig que separaven cada una d'aquestes illes de cases. Això és el que s'havia construït en aquesta zona de maresmes, i és el que ara es va fer tot un projecte, i és el que ara hem desurbanitzat per restaurar l'estat inicial d'aquesta zona.
El projecte Life Platera té un pressupost que supera els 2,5 milions d'euros. La Unió Europea n'aporta el 75% i la resta se'l reparteixen l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, la Generalitat, l'empresa pública Traxa, la Universitat de Girona i la Diputació de Girona.
Seguim, Pals inverteix 8.500 euros en il·luminació sostenible a l'Escola Cremany.
La Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Pals ha instal·lat il·luminació LED a totes les aules i dependències del SEIP Cremany. El nou sistema d'il·luminació és més sostenible i econòmic. Ha suposat una inversió de 8.500 euros.
L'objectiu és millorar el rendiment de les instal·lacions elèctriques del centre, contribuir a la reducció d'emissions de CO2 i complir amb els objectius del programa d'escoles verdes impulsat per la Generalitat. L'Escola Carmanya en forma part des del 2015. El cost de la instal·lació ha estat finançat en un 50% per la Diputació de Girona. Els treballs han consistit en l'adequació de les instal·lacions elèctriques i en la substitució de les làmpades convencionals per 400 fluorescents LED que permetran reduir fins a un 40% l'actual consum energètic.
Moltes gràcies, Toni. Moltes gràcies, Sílvia. Totes aquestes notícies i altres informacions les podeu trobar, com sempre, al web radiocapital.cat, i a més us podeu subscriure per rebre el vostre correu electrònic els titulars del dia. Temps encara per la previsió del temps, Martí.
Jornada que s'aixeca amb nuvolositat de bon matí i que amb el pas de les hores s'anirà intensificant, ja que entrarà un front per l'oest. Esperem algun ruixat tímid, sobretot cap a l'interior i a la tarda, però vaja, poca cosa. Temperatures entre els 6 i els 15 graus. I els propers dies, també amb força nuvolositat i amb ruixats aïllats probables més el dissabte i diumenge.
Que vagi molt bé, el Supermatí acaba aquí. Tornem demà a les 8.
Supermatí amb en Miquel 40.
Adéu-siau, bon dijous.